Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Avui torna la Lliga de Campions i s'obre pel Barça al Camp Nou amb un gran partit. Un partit d'aquells que fa goig, però que alhora és de màxima dificultat. Arriba el Bayern de Munic, un dels equips més potents d'Europa actualment i que fa poc més d'un any li va guanyar el Barça per 8-2 en una de les nits més dures de la història del Barça a Europa. Poques vegades el Bayern ha estat més favorit davant del Barça, però això és futbol. També el Barça ho pot visualitzar com una bona oportunitat per reivindicar-se a ulls d'Europa, així que veurem què passa aquesta nit a l'estadi del Camp Nou. Aquest matí hem conegut la llista de convocats al Barça. Està Dest, estan també Piqué, Sergi Roberto i Alba, recuperats de les seves molèsties, i primera convocatòria també per Luc de Jong. Les baixes, com sabeu, estan a la davantera. Són baixa Braithwaite, Ansu Fati, Dembélé i Agüero. De seguida abordem una completa prèvia del partit que us tenim preparada. A més del Barça, tenim avui dos partits més amb representació espanyola a la Champions: Sevilla-Salzburg a 3:15 i Villarreal-Atalanta a partir de les 9 de la nit. Arrenca avui, per tant, el tiempo de juego a la COPE a 6:45. A la Lliga Espanyola es va tancar ahir la quarta jornada amb dos partits, Getafe 0, Elx 1, 4 partits, 4 derrotes per l'equip de Mitchell, atenció, i Granada 1, Betis 2, el Granada que serà el proper rival del Barça a la Lliga dilluns que ve. El gol de la victòria del Betis, un autèntic golaç de Canales. Si no l'heu vist, busqueu-lo a la xarxa, que és un autèntic golaç, estil una mica Maradona o Messi. A l'Espanyol avui jornada de descans, a partir de demà tocarà ja preparar el desplaçament al camp del Betis de diumenge en busca de la primera victòria de la temporada. En bàsquet abordarem avui la problemàtica d'un històric del bàsquet català, el Sant Josep de Badalona, que s'enfronta a problemes administratius per utilitzar el pavelló on habitualment juga, i això està posant en perill la supervivència de l'entitat. Està en marxa més el Mundial de Futbol Sala a Lituània i aquesta tarda debuta la selecció espanyola a partir de les 5 contra Paraguai. I tenim cita de primer nivell amb el pàdel a Barcelona. Avui arrenca l'Estrella Damm Barcelona Master 2021 al Palau Sant Jordi. És prova del World Padel Tour. Des d'avui, per tant, i fins diumenge, gran oportunitat per veure en viu algunes de les millors pales del món. Avui comentarem la jugada, el nostre debat amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Tomàs Guasch i les preguntes del dia Esports COPE que us plantegem, com sempre, via Twitter. En clau Barça us preguntem directament què farà el Barça avui. Creieu que guanya el 27%, creieu que empata el 13% i creieu que perd la majoria el 60%. En clau espanyol, les sensacions futbolístiques no són dolentes, però van 2 punts dels 12 possibles. La pregunta és si esteu preocupats. Sí que esteu preocupats, el 58%, no el 42% dels que heu votat. El Marc Peires està al control de so, el Miguel Jorge a la producció, us parla Joan Batllori, passen 8 minuts de les 3 de la tarda, estem en marxa la pilota. Avui tornem a treure la pilota que més ens agrada, la pilota de les estrelles, ja roda Esports COPE.
Llega el apilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor, de suave y dulce sabor, y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el apilador. Si quieres sabor, licores el apilador.
Pues ya he rellenado el parte. A ver dónde llevo el coche ahora para que lo reparen.
¿Con quién tienes el seguro?
Ni lo sé.
Yo con Berti, que puede elegir el taller y concertar la cita por internet.
¿Sin ir a ninguna oficina?
Todo desde el móvil. Y si tengo dudas, me pongo en contacto con un gestor por chat. Así de fácil.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año, pero además puedo pagarlo mes a mes.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
Doncs avui és el dia en què arrenca la Lliga de Campions i ho farà amb un gran partit a l'estadi del Camp Nou, Barça-Bayern de Munic, la cita a les 9 de la nit partit amb molts al·licients, però sobretot veure de què és capaç l'equip de Ronald Koeman amb baixes, un equip en construcció davant d'un dels equips més forts d'Europa que, com deia abans, fa poc més d'un any, procurarem no recordar-ho ja gaire vegades més, va apallissar el Barça per 8-2. Obrim en aquest punt una àmplia prèvia del partit que us hem preparat, l'ocasió s'ho mereix i busquem d'entrada la més rabiosa actualitat perquè en aquests instants tenim en marxa el dinar de directives al restaurant Via Veneto a la Diagonal de Barcelona. Allà hi tenim el Víctor Navarro. Víctor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan, a les portes d'aquest restaurant.
Ja fa una bona estona que dinen plegats els representants del Barça i del Bayern, no?
Sí, des de 2:15 de la tarda. A l'interior d'aquest Via Veneto estan Joan Laporta, el vicepresident primer Rafa Juste, el director de l'àrea de futbol, Mateu Alemany, que arribava acompanyat del director executiu, Ferran Reverter, i també el directiu Miquel Camps. Aquest és la delegació del Barça. Per part del Bayern l'encapçala el director executiu, el mític Oliver Kahn. Estan dinant menús de 150 euros en les hores prèvies a un partit del que Laporta ens deia abans d'entrar en aquestes portes, que té moltes ganes de que es jugui, sap de la importància que té i per això ha anat aquest matí a la ciutat esportiva, ja ha coincidit amb Ronald Koeman i explicava què li ha dit i què pensa de la seva feina com a entrenador blaugrana.
He ido a ver el entreno, lo he saludado, le he dado ánimos. Tenemos un partido complicado contra un gran equipo, él lo sabe, pero lo he visto confiado. Yo con Koeman me llevo muy bien, es una persona que me cae bien, que además tengo pues toda la confianza puesta en él. Le doy todo mi apoyo y tiene todo mi respeto. No hay ningún tipo de divergencia, más allá de que podemos opinar cada uno de un tema determinado y a veces podemos coincidir o no, pero la conversación es muy fluida con Koeman y yo creo que estamos en un plano de muy buena relación.
No peligra, supuesto, si hay una derrota hoy, ¿no?
Ja li estan preguntant a la porta si perilla el càrrec de Koeman, eh? Ja li estan preguntant a la porta, eh?
I deia que no ràpidament, sí. Joan Laporta. Com a curiositat, aquí mateix, al Via Veneto, el 13 de maig, van dinar Juste, Laporta i Koeman. Va ser 3 setmanes abans de ratificar públicament a l'entrenador del Barça, a la sala de premsa del Camp Nou. Aquest matí, la ciutat esportiva, Laporta, també ha vist motivats els jugadors. Explicava que, tot i que no està Messi, la plantilla vol defensar l'escut i estan molt motivats. Davant està el Bayern, del 2-8 a Lisboa, el que deies a l'entradeta, Joan. La pregunta era clara. Vol revenja el president del Barça?
Ganes de guanyar. Ganes de guanyar i de... Diguem-ne, jo crec que tenim avantatges competitives, com és el pes del nostre escut. I avui és d'aquells partits que hem de fer valdre el pes del nostre escut perquè amb ells tenim un compte pendent, sí.
Laporta també ha dit que després de les paraules del president de la Lliga, Javier Tebas, sobre que Messi podria haver-se quedat al Barça, van parlar per WhatsApp i tot i que no pensen igual en molts temes al respecte.
Perfecte. Mentre continuen dinant al Via Veneto, el menjar ja està molt bo, però com heu sentit, barat no és, el que fem ara és buscar l'última hora esportiva del Barça. I ho fem amb l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. Mentre la porta dina al Via Veneto, els jugadors ho fan a casa seva, cadascú al seu domicili, i ara suposo que estan ja a punt de descansar. No sé si hauran dinat també com el seu president, eh?
Home,
és difícil de pensar.
Per què no? Igual a casa també...
A casa sí, igual a casa també, bé, eh? Però és que...
I més barat,
Veneto...
més econòmic.
Sí. Més econòmic segur, Joan, però a mi si em dius on prefereixes dinar, a casa teva o al Via Veneto, ho tinc clar, eh?
Sí, jo també. Jo també.
També,
a casa meva, que si m'està escoltant la meva... Si m'està escoltant la meva dona, s'enfada. Escolta, aquest matí la típica sessió d'activació han fet els jugadors del Barça i després han conegut la llista de convocats, no?
Típica sessió d'activació, però ara t'ho comentava el Víctor, eh? En visita de Joan Laporta, que ha estat 1 hora i mitja a la ciutat esportiva, arengant a jugadors i també fent una para amb Ronald Koeman. La llista l'hem tingut passades les 12 del migdia amb una sorpresa, amb Serginho Dest, amb l'alta mèdica, però anem a frenar una mica l'emoció pels que volien veure Serginho Dest. Em diuen des del seu entorn que no està per ser titular, que encara arrossega molèsties de l'esguinç al turmell dret que es va fer fa 9 dies amb la seva selecció. No ha entrenat ni un dia i m'asseguren que no està per ser de la partida. Alta mèdica també per Piqué. Quasi un mes després de lesionar-se el soli a Sant Mamés. El Gerard Piqué sí està per ser a l'alineació de Ronald Koeman. Entra Jordi Alba, que està recuperat de les molèsties musculars que va patir amb la selecció espanyola, encara que avui no ha acabat la sessió d'activació. Em diuen que no ha de tenir cap problema per jugar. Sergi Roberto també està bé de la fissura costal. Per tant, podríem dir que tres bones notícies, perquè Serginho Dest no està al 100%, però continuen les males notícies, sobretot a la davantera, és on s'acumulen totes les baixes, amb Braithwaite, Ansu Fati, Dembélé i Agüero. De fet, només hi ha dos davanters purs sans: Memphis, que arriba en una ratxa espectacular, 7 gols en 6 partits, i Luke de Jong, que podria debutar avui a Memphis, amb qui ja va jugar fa 7 anys, a la davantera titular del PSV Eindhoven, però li falta ritme, perquè ha tingut una lesió al genoll i no juga des del 17 de juny. Tot i així, ell va dir la setmana passada a la seva presentació que està en condicions de ser titular i que està 100% recuperat. Una altra alternativa és Yusuf Demir, que també pot jugar com a fals extrem dret, però bé, només ha tingut uns minutets a Sant Mamés i sembla d'entrada complicat que sigui titular. Tot i que amb Koeman no descartem res, perquè si una cosa ha demostrat, ens agradarà més o menys, però si una cosa ha demostrat és que ell no li tremola el pols a l'hora d'apostar pels joves.
Sí, sí. Escolta, dibuixem el possible 11, fem la Loto Koeman. El primer que hem de fer, Helena, és triar un sistema, no? Si el 4-3-3, que li agrada més a la porta, o el 3-5-2, del que tantes vegades ha tirat Koeman.
No sé si avui la porta en aquesta visita a la ciutat esportiva li ha dit alguna cosa del sistema a Ronald Koeman. No ho crec, no?
No ho crec, no ho crec.
3-5-2,
només faltaria
no.
Que li hagués dit, oi, 4-3-3, no. Oi, por favor,
Doncs mira, jo em mullaré per la defensa de tres centrals perquè ahir Koeman no ho va descartar. Veurem què acaba fent. Però la meva aposta, el meu possible 11, és amb Ter Stegen a la porteria, que a més avui voldrà fer un bon paper, perquè està Neuer a sota pals i ja saps la difícil relació que tenen per la titularitat del porter del Bayern de Múnich amb la selecció i mai han acabat de tenir bon rotllo. Ter Stegen a la porteria. En defensa, els tres centrals, crec que seran Eric García, que torna de sanció respecte a l'últim partit de Lliga, Piqué i Araujo. Els carrilers, Sergi Roberto per la dreta, Alba per l'esquerra, al mig del camp Busquets amb De Jong i Pedri que no va jugar l'últim partit contra el Getafe perquè estava de vacances més que merescudes, i a dalt, a la davantera, jo crec que la dupla holandesa, Memphis Depay i Luke De Jong.
Sí, comparteixo al 100% aquesta alineació que ens dibuixa l'Helena. Helena, què, tens més por o més confiança en el Barça? Com respires?
La veritat és que és un partit que, d'entrada, més que amb il·lusió, jo crec que l'entorn barcelonista s'afronta com un repte, no?, amb cert respecte, perquè encara tothom té molt present el 2-8 de fa un any i un mes. Un any i un mes.
És cert que no ha passat tant,
No hi ha Setién, que ja l'equip estava en caiguda lliure, la decadència de Setién, ara hi ha Koeman, que no arriba en el millor moment perquè ha estat qüestionat pel seu president, però és veritat que li ha donat un altre aire a l'equip. Tampoc hi és Bartomeu, que ja estava també de davallada amb un club que estava a la deriva, i és Laporta que insufla més il·lusió, més ganes, més optimisme. Ara l'escoltàvem, no?, de cara a aquest enfrontament, però segurament surts al carrer a fer una enquesta i tothom et signa l'empat.
Sí, de fet, a la nostra, la repeteixo, hem preguntat què farà el Barça avui, aposten per la victòria al 27%, per l'empat al 13% i creuen que perdrà el Barça al 60%. En fi, veurem què passa. Condis, gràcies, fins després.
Comentar-te que al Camp Nou hi haurà 40.000 aficionats avui, Joan, El 40% de l'estadi, de l'aforament, que és el que permet el Procicat, no hi haurà cap aficionat alemany perquè no ho ha permès la Generalitat. Per tant, els que vulguin seran alemanys que estaran per Barcelona.
Gràcies, Helena.
Adéu, bona tarda.
És l'última hora del Barça. Torno amb el Víctor perquè ens doni les novetats del Bayern. Un Bayern, Víctor, que arriba en un gran moment de forma.
en un gran moment de forma. El primer obstacle, ho deia l'Helena ara mateix, serà que no té seguidors a la grada, però també respiren perquè dels possibles nacionals lesionats després del virus FIFA, finalment només s'ha quedat fora de la llista el migcampista francès Tolisso. El gran dubte és Gnabry, l'extrem es provarà avui a la gespa abans del partit i allà decidirà el cos tècnic si pot jugar o no. L'altre extrem, Coman, no sortirà de titular però jugarà, tindrà minuts, com deia Nagelsmann ahir en roda de premsa. I l'altre dubte també serà quins defenses escollirà Nagelsmann. Nosaltres hem esbossat un possible 11 en formació de 4-2-3-1. El capità, evidentment, Manuel Neuer en porteria. Defensa composada per Pavard, Upamecano, Lucas Hernández i Alfonso Davies. En Lucas Hernández estava al dubte, li preguntaven ahir en roda de premsa, però no va dir res Nagelsmann. De pivots, Goretzka i Kimmich. En atacs, Sané, Müller i Musiala, el jove que l'afició del Bayern està completament enamorada. També en parlava molt bé d'ell ahir Nagelsmann i feia referència a un altre jove, a Pedri, en aquesta compareixença. I a dalt no podia perdre's aquest partit el nou, la referència del Bayern, Robert Lewandowski, el polonès, arriba després que el cos tècnic, això sí, el cuidés els últims dies perquè estigués com a titular al Camp Nou en aquest Barça-Bayern.
De seguida analitzem el Bayern amb el que jo crec que és l'analista a casa nostra que millor el coneix. Víctor, gràcies.
Gràcies.
Abans, però, l'Andrea de Ferrater en refresca quatre números, alguns precedents entre aquests dos grans del futbol europeu. Andrea, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Un Barça-Bayern de Múnich que serà, com deies, el retrobament poc més d'un any després del famós 2-8 a Lisboa, que va marcar un abans i un després pel club blaugrana i que segueix en la memòria culer. Però atenció a aquesta dada, perquè el Barça mai ha perdut des de la creació com a tal de la Champions League en el seu primer partit a casa de la fase de grups. Dels 26 primers partits que han jugat els blaugranes des del 1992, han guanyat 24 i han empatat només dos. Per tant, ni una sola derrota en el debut de la Champions del Barça a casa de les 26 edicions disputades. L'últim, el de la passada temporada contra el Ferencváros al Camp Nou, va guanyar el Barça per un contundent 5-1. Per tant, és una dada interessant que anima la moral dels barcelonistes i que els alemanys, però, intentaran impedir aquesta ratxa. En quant a precedents de Barça i Bayern de Múnich, només s'han vist en una ocasió en fase de grups, la temporada 98-99, amb un Barça que va perdre els dos partits, i atenció perquè va acabar sent tercer de grup. Tots dos equips es van creuar als quarts de final de l'any 2008-2009 amb un gran Barça que va sentenciar l'eliminatòria guanyant 4-0 al Camp Nou i que aquell any aconseguiria el triplet. El 2013, però, venjança dels alemanys amb un global de 7-0 i dos anys més tard, el 2015, es van tornar a trobar a unes semifinals de Champions amb victòria dels blaugranes per 3-0 al Camp Nou, any en què el Barça, per cert, va guanyar la seva última Champions. En total, doncs, fins a 5 ocasions, comptant l'últim enfrontament de l'estiu passat, s'han vist les cares Barça i Bayern en competició oficial.
Són els números, els precedents d'aquest partit d'aquesta nit a l'estadi del Camp Nou. De seguida, analitzem el Bayern. Els que sigueu porucs, us podeu anar amagant sota el llit.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Notificación Securitas Direct. Alerta de movimiento de persona en su cámara acceso principal. A ver quién es. Ah, el repartidor.
Hola, soy Pilar. Le hablo desde la cámara de seguridad. Estoy en el coche llegando a casa. Sí, gracias.
Hicimos bien en ponernos la alarma y la cámara en la puerta de entrada. Qué tranquilidad tenerlo todo controlado.
Confía en Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui tenim, com us deia, el que crec que és l'analista que millor coneix a casa nostra el Bayern de Múnich, que és el Marc Maiola. Marc, hola, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Tu saps molt de futbol en general, de la Lliga Alemanya en particular, i especialment del Bayern, perquè a més és el teu equip, Marc, no?
Sí, sóc soci del club. I és una història curiosa, però vaja.
I això per què? Per què?
Bé, de petits ja seguia el Bayern perquè el Canal 33, la Televisió de Catalunya, feien els partits del Bayern i de l'Ajax el cap de setmana en aquella època. Però és veritat que aleshores, per la pressió social, perquè la classe tothom era del Barça, em vaig fer del Barça durant molts anys. Vaig ser abonat del Barça, fins i tot anava al camp, i el Bayern el tenia una mica com el segon equip, el club el que admirava. I va arribar un moment de la meva vida, quan ja era adult, que vaig veure que qui em representava més i el club amb qui més m'identificava per la seva història, per la seva filosofia, per la seva manera de treballar, per moltes coses, era el Bayern. I llavors vaig decidir, doncs, fer-me un soci i fins aquí.
Molt bé, molt bé. Escolta, i la veritat és que els veus jugar i veus l'11 o el possible 11 que poden treure aquesta nit i la veritat és que fan por, ara mateix, Marc. Per com està el Bayern i també una mica pel moment que travessa el Barça, no?
Sí, s'ajunten les dues coses. És veritat que el del Bayern és un nou projecte, és una nova era, no només a la banqueta amb Nagelsmann després de Flick, sinó també els despatxos amb Kahn després de Rummenigge, i tot això ha de començar a fluir i és un projecte a llarg termini. Tampoc és que sigui el gran Bayern de Flick. Mica en mica anirem veient què vol treballar Nagelsmann, perquè de moment arrossega moltes coses darrere de Flick, i clar, moltes d'aquestes coses són bones. És veritat que el Bayern ha confeccionat un altre cop una plantilla molt compensada, amb diferents opcions per a cada posició, i si repasses un i altre equip, doncs sembla que el Bayern és favorit, malgrat alguna baixa que pugui tenir d'última hora. Sembla que Gnabry potser no arribarà a temps, tot i que no ha viatjat, però clar, el Barça en té moltes més i a banda la plantilla no és tan potent.
Qualitats i fortaleses, Marc, en tenen moltes. En pilota, perquè quan tenen la pilota són una amenaça constant, fan una pressió molt forta, i quan no tenen la pilota també són molt perillosos, perquè te la roben i surten amb una velocitat brutal.
És per això que és molt complicat saber com plantejar-li el partit des del punt de vista de Koeman, per això que estàs explicant, Joan. Clar, és un equip que, si tu vols discutir-li la pilota, que per moments ho pots fer, has d'acceptar el risc que quan la perds probablement et castigaran el contraatac. Has d'estar molt pendent de les vigilàncies, saber molt bé on perdràs la pilota per intentar recuperar-la, no perdre-la en zones de màxim risc, perquè amb dues o tres passades el Bayern és capaç de desplegar-se molt ràpid i arribar amb molts jugadors per finalitzar l'acció. Això, el contraatac. Clar, si ells tenen la pilota, tenen diferents recursos per fer-te mal. Per dins et poden dominar el partit amb Kimmich, et poden arribar amb Goretzka, que és un jugador que té facilitat per trepitjar l'àrea. Per fora, el Bayern ja fa molts anys que s'expressa a través de la simbiosi lateral extrem. Abans era l'Ami Robben a la dreta, Alaba, Ribery a l'esquerra, ara sobretot és a l'esquerra amb Davies i qui vulguis posar per davant, que segurament avui serà Sané, no com en Musiala. Clar, t'arriben per fora, et centren i llavors et carreguen l'àrea amb 5-6 tios com bèsties salvatges i acaben també moltes jugades. Aleshores és complicat saber com plantejar-li el partit.
Millor en defensa de 3 i poblen al mig del camp, o millor amb el 4-3-3 habitual? Què creus que acabarà fent Koeman avui, que és un dels debats de la prèvia?
Sí, jo penso que ell el que vol fer és jugar amb 3 centrals. L'únic dubte que tinc és el que s'ha exposat altres vegades, no? Que sembla que des de la directiva se li indica que el Barça no pot jugar amb 3 centrals i aleshores hi ha aquest estira i arronsa. Jo crec que ell el que voldria, el que el cos li demana, jugar amb 3 centrals per protegir-se, sobretot per això, per intentar defensar bé l'àrea amb com a mínim 3 jugadors, més l'ajuda del lateral de l'altra banda d'on no centra ni un migcampista, i tenir superioritat en aquestes centrades, que el Bayern és molt perillós. I a partir d'aquí jugar una miqueta més arreplegadet i intentar el contraatac. El que passa que el Barça tampoc té peces per fer mal a l'espai. Vull dir que Upamecano, Soler i Lucas Hernández són més ràpids que qualsevol dels davanters del Barça avui. Aleshores, és complicat. Jo no jugaria amb 3 centrals. Jo intentaria discutir-li la pilota al Bayern, perquè quan el Bayern pateix és quan ha de defensar a prop de la seva porteria. No hi està acostumat i, aleshores, per exemple, per defensar la seva pròpia àrea, els centrals no són uns especialistes, no són uns mestres consumats. I si tu arribes, pots generar perill.
Aquesta seria la seva principal debilitat, Marc?
Sí, segurament, si m'haig de quedar amb alguna cosa, és la defensa de l'àrea, perquè com que són centrals que estan acostumats a jugar a 40-45 metres de la seva porteria, no tenen aquests mecanismes, aquesta tècnica de defensa de l'àrea. Em refereixo, per exemple, a l'hora de perfilar-se bé per veure molt bé d'on ve la centrada i el possible rematador. Hi ha vegades que tenen errors tècnics o de concentració i no es posicionen bé per defensar aquestes centrades, perquè no hi estan acostumats, no és un equip que visqui dins de l'àrea. Aleshores, no sé si fins i tot Luke de Jong podria ser una alternativa avui, si el Barça creu que pot arribar per fora i centrar i buscar les passivalles en aquest sentit. Jo penso que és això, perquè si tu li vols jugar al contraatac al Bayern, insisteixo, és que Upamecano, Lucas, Soler, amb molts metres per córrer, normalment t'acaben guanyant la partida.
Dius que aquest Bayern encara té molt del Bayern de Flick. En què es comença a notar una mica la mà de Nagelsmann, Marc?
Doncs, per exemple, en alguns mecanismes de sortida de pilota. El Bayern de Flick era encara potser més temerari. Moltes vegades pujava amb els dos laterals molt amunt. Això hi sumaves els dos extrems, els migcampistes que arribaven, i Müller i Lewandowski. Ara el que fa molt Nagelsmann és sortir de la 3, és a dir, tancar amb el lateral dret, que és més baix, sigui Pavard, Stanisic o Süle, més el central del mig, més el central esquerrà. I aleshores volada per Alfonso Davies a l'esquerra, que és el lateral i que fa rol d'extrem gairebé. D'aquesta manera sempre té com a mínim tres jugadors davant d'una possible pèrdua, es protegeix una mica més en aquest sentit, i el que fa quan puja Davies és que, per exemple, Sané acaba jugant per dins, com un segon mitja punta al costat de Müller. I això afegeix una peça més per intentar rebre entre línies, directament del central o de Kimmich. Clar, així tens el recurs de sortir per fora amb Davies o el recurs d'intentar trobar connexions entre línies amb Sané, Müller o Goretzka. I és un equip bastant ric en aquest sentit.
Escolta, els futbolistes del Bayern els coneixem a tots perquè són tots futbolistes de primer nivell mundial. Jo el que no coneixia era Musiala, que vaig veure el partit de l'altre dia al camp del Leipzig, i em va impressionar aquest xaval, eh?
Sí, no m'estranya, Joan. És que ho té tot. I a més també a nivell de caràcter i de personalitat. És un noi molt, molt tranquil, molt humil, que és molt conscient d'on pot arribar en el món del futbol. Està ben envoltat també en aquest sentit. El vestidor l'estimen moltíssim, li diuen Bambi. És el protegit de tots. I és un futbolista que té electricitat als peus. És a dir, de vegades fins i tot tens la sensació que no aixeca prou el cap quan condueix, però és que és igual. Potser podria tenir més panoràmica si s'hagués conduït amb el cap aixecat, però tens la sensació que bo i així sempre sap on té els companys, on té els rivals, és perillosíssim en l'1 contra 1, és molt ràpid de reacció dins l'àrea, i té gol, i passada de gol, que això també és molt important, més enllà d'aquestes virtuts tècniques, i també se sap col·locar molt bé tàcticament entre línies per rebre, és això, és que només té 18 anys, és un jugador fascinant, Musiala.
Sí. Molt bé, Marc, a veure què passa aquesta nit. És evident que el fantasma del 8-2 de fa un any i poc sobrevola per la prèvia d'aquest partit. No sé si tens la sensació que el Bayern avui li pot, tan segurament no, però li pot tornar a fer mal al Barça, o creus que el Barça pot donar-li partit?
Ja, jo penso, si equips de mitja taula cap avall de la Lliga Alemanya poden competir contra el Bayern, el Barça hauria de poder fer-ho també, i el que va passar a Lisboa fa un any i un mes va ser un accident, és una cosa històrica que no crec que torni a passar mai més en un enfrontament entre dues grans potències del futbol europeu, fins i tot cara al Bayern. Potser de 10 partits contra el Barça te'n guanyarà 9, i potser 5 o 6 te'ls guanya molt bé, però avui podria ser aquest partit, i el Barça necessita també un cop de moral. Avui, si el Barça és capaç de guanyar o de fer un bon partit contra el Bayern, jo crec que anímicament això ajudaria molt l'equip. I avui és el dia, i és el rival contra el qual el Barça ha de demostrar que pot fer coses importants aquesta temporada.
Perfecte, aviam què passa. Marc Maiola, gràcies per atendre'ns, per aquest magnífic anàlisi. Que vagi tot molt bé.
Gràcies a tu, Joan, que vagi bé.
Anem amb la resta de la jornada. Bona tarda, Gil.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
En l'altre partit del grup del Barça tenim un Dinamo de Kiev-Benfica.
Partit que ara enfronta el líder de la Lliga d'Ucraïna davant el líder de la Lliga de Portugal. Intractable el Benfica, no s'ha dit cap punt. El Dinamo ha cedit un empat en 7 partits, però tots dos semblarien condemnats a lluitar per la tercera plaça. Amb tot, ens vol portar la contrària al tècnic benfiquista, Jorge Jesús, que diu que el Dinamo, ell sabrà, està al mateix nivell que Barça i Bayern.
Estivemos a olhar para o Dinamo de Kiev como a equipa mais fraca do grupo, não é verdade. Tem o treinador mais titulado do mundo, o Cesc. Eu não olho para o Dinamo de Kiev diferente do, se quiserem, do Barcelona ou do Bayern Munique. Para mim o Dinamo de Kiev é tão forte como o Barcelona e como o Bayern Munique. Se me perguntarem que o Dinamo de Kiev é a mesma coisa, claro que é a mesma coisa.
No per donar cops de puny a la taula tindrà més raó el senyor Jorge Jesús, eh? En tot cas, esperem que no hi hagi cap vergonya, Luchescu, a l'altra banqueta. Sí, senyor.
Sí. Escolta, aquest any, com tenim 5 representants de la Lliga Espanyola a la Champions, avui, a més del Barça, juguen el Sevilla i el Villarreal, també.
Sí, senyor, en acció a 3-7, Horari de tarda, el Sevilla, el grup G, Sevilla-Salzburg. Poc temps cal que ha tingut Lopetegui per treballar amb tota la plantilla per rebre un Salzburg que, del que diu que està dissenyat per jugar aquesta Champions i que arriba líder, també, de la Lliga d'Àustria. Julen Lopetegui veu així el rival, el seu grup i la sortida de Luc de Jong al Barça.
Como referencia, este verano pues ha sido muy superior a un Barcelona casi titular. Un equipo creo que muy completo, difícil, creo que entroncado en un grupo muy muy igualado, donde cualquier equipo puede ser primero, cualquier equipo puede ser cuarto. Luke le salió a última hora, él estaba prácticamente, estaba dentro de nuestra idea que pudiera seguir, pero las circunstancias fueron las que fueron y le deseamos toda la suerte del mundo a partir de ahí. Es un chico fantástico y ojalá que tenga un gran recorrido allí, excepto contra nosotros.
A les 9 de la nit, el grup F, Villarreal-Atalanta. Reconec, Valldori, que no he trobat les paraules per introduir aquest tall del gran Unai Emery Etxegoyen.
Ay. Pues sí, la verdad que uno cuando distingue entre mirar y ver, pues ahí encuentra las diferencias. Entonces, el Atalanta, pues yo miraba, pero no veía lo que había. Una vez lo he visto para analizarlo, para conocerlo, wow. Es cuando dices, es un equipo diferente, con poca presencia europea en tiempo, pero muy concentrada en la Champions en los últimos años. Entonces es un equipo que una vez visto, le das el valor.
Hoy me veis, mañana no me veréis, però me volveréis a ver. Va, als groguets, l'única baixa. Chukwueze tampoc podrà jugar als italians Muriel.
De la resta de partits, que destaques?
Doncs mira, el mateix grup del Villarreal. Young Boys, Manchester United, Cristiano Ronaldo, de nou a la Champions, ara de Red Devil. L'última vegada va ser, saps quan, Valldori?
Quan?
A la final del 2009, darrer partit de Cristiano amb la samarreta del Manchester United a la Champions. Ja saps què va passar sí. En aquell partit. Un Cristiano que està a dos partits del rècord de presències a la Copa d'Europa que a hores d'ara té Iker Casillas. El grup del Sevilla, l'Ilf Wolfsburg, el líder de la Bundesliga, visita un Lille en hores molt baixes sense Renato Sánchez. I el grup H comença la defensa de títol. El Chelsea davant del Zenit, Pulisic és baixa i Kanté és dubte, mentre que a Malmö els suecs rebran la visita de la Juventus, on no podran jugar ni Chiesa, ni Bernardeschi, ni un tal Artur Melo. Et sona, no?
Em sona. Comença la Lliga de Campions i també comença la Champions juvenil. De fet, Andrea, ara a les 4 tenim un Barça-Bayern.
Sí, la Youth League, la competició europea sub-19, torna a ser avui a l'estadi Johan Cruyff a les 4 de la tarda, en poc menys de mitja hora, després de 657 dies per culpa de la pandèmia. El juvenil del Barça afronta amb moltes ganes i ambició aquest primer partit de la fase de grups de la Youth League davant un rival com és el Bayern de Múnich. El tècnic del Barça, l'Òscar López, que debuta com a entrenador del juvenil A, ha explicat als mitjans del club com planteja aquest gran duel.
Unes ganes i una il·lusió enormes de fer aquesta competició ja com a primer entrenador. El Bayern crec que té un potencial fort en quant a transicions ofensives seves, a les quals hem d'estar molt atents. No va dar en cap moment. Tindrà fer sobretot el nostre joc. Tindrà la pilota que en contrari, recuperar, tindrà molta atenció rere pèrdua, ofegant-los i no deixant que surtin. Jo crec que si dominem aquests aspectes, més l'atac posicional organitzat que nosaltres tenim, podem tindre moltes garanties de tirar el partit endavant.
Els altres dos equips que conformen el grup E amb el Barça són Dinamo de Kiev i Benfica, que de fet ha començat fa una mitja hora el partit.
Gràcies, Andrea.
Adeu.
De seguida el debat.
Cotxes que volen, robots que cuinen, dispositius que parlen, rellotges que truquen i resultats mèdics que arriben en un instant. Ho has sentit bé. A Creu Blanca disposem d'un servei digital de cites mèdiques i recollida de resultats perquè en menys de 48 hores tinguis el teu diagnòstic. Demana la teva cita a creublanca.es o truca al 93 412 1212. Creu Blanca, ara és el moment.
Tinc dret a netejar cases i treballar en contracte.
Tinc dret a ser jove i tenir una feina digna.
Tinc dret a ser missatger i tenir una feina regulada i segura.
Tinc dret a ser mare i seguir creixent professionalment. Se t'acudeixen més obvietats?
Defensem el que és obvi. Catalunya 2030. Generalitat de Catalunya.
Vinga, obrim el debat amb l'Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, Joan, què tal?
Què tal? I amb el Tomàs Bosch. Què tal, Tomàs?
Molt bé, guapos, i vosaltres?
Bé, home, bé, aquí expectants.
Sí, jo.
A veure què passa aquesta nit.
No, hombre, pues...
Has tret el cagòmetre pels carrers de...
No, no, perquè és que el cagòmetre és quan hi ha un cert, una certa excitació per ambas bandes. Aquí què és el que diem? Oiga, favorito el Bayern, cony, faltava més.
Sí.
ara anem a jugar, no?
Sí, sí, sí.
Dir que no sé, a veure, és una cosa que dius, escolti, pues, acaba l'assumpte que el Bayern no perd, jo no dic que guanyi, no perd al Camp Nou, pues, escolti, pues, ha passat lo raonable, però com el futbol, jo sempre dic que és un porro, pues, a lo millor el que no va aconseguir Suárez, Messi, Kubala, i, no sé, i Juanito Segarra a Lisboa, pues, aquests pobres que sempre que són desechos de tienta, pues, avui surt un partit com Déu mana i, cony, i guanyen, jo què sé. A més que la Champions té això, no? Vull dir, no és el mateix un partit de grup, amb el que suposa, que és molt important, jo crec que és molt important ser primer de grup, això sí, que una cosa d'una eliminatòria ja quan les habitxorres estan posades, pues coño, a jugar i a veure què passa. Jo, no, com et diré, no té cap complex més allà que lo raonable, no?
Com la veus, Emilio?
No, sí, perfectament sí. No, a veure, en totes razones, sobretot és molt important el punt este que, del que habla Tomàs, de que estamos empezando, ¿vale? Es el primer partido, es una liguilla, lo importante, lo más importante es clasificarse para los octavos, posiblemente, ¿no? Posiblemente todo el mundo tiene, de alguna manera, la perspectiva, yo creo que eso es evidente, de que el Barcelona que veremos hoy no tiene absolutamente nada que ver al que puede haber en Navidad, ¿vale? O al que puede haber dentro de 2 meses, absolutamente nada que ver. No tanto por el hecho de que esté más rodado y digamos, el proyecto tenga 2 meses más, sino sobre todo por el tipo de futbolistas que se pueden añadir, por la confirmación a lo mejor de Gavi, de Nico, de Pedri y de muchos más, y por la incorporación de Dembélé, de Coutinho, de Ansu Fati. O sea, a ver, yo creo que no tiene nada que ver. Entonces, es evidente, como dice Tomás, y palpable, que si el Barcelona hoy arranca un empate o como poco evita, digamos, otra goleada y se le ve peleando y se le ve con un buen armazón y se le ve, bueno, yo no sé si jugando a lo que quieren los que mandan y a los gurús del cruifismo, pero ofrece una buena imagen, pues todo eso que habrá ganado y realmente habrá dado un paso adelante en, digamos, esta nueva faceta que estrena el Barça sin Messi y sin un montón de con un montón de restricciones, ¿no? Sí. Pero yo creo que hay que mirarlo como el primer partido de una liguilla. Ahora bien, si realmente se confirma la sensación que tenemos algunos, ¿vale?, de que en el ambiente hay demasiadas ganas de cargarse a Koeman, claro. Entonces, evidentemente, estamos frente a uno de esos exámenes que puede ser tremendamente injusto con Koeman. Yo, desde luego, si fuera Koeman, hoy salía con 4-3-3, un tití y Ricky Puig. Lo tengo clarísimo. Y si gano, gano yo. Y si pierden, pierden ellos.
Pues sí. I al descanso que vagi al Masip i digui a veure què li sembla, si toquem alguna cosa, a veure què fem, posem el 3-3 d'extrema esquerra.
Sí, sí.
Home, seria còmic, jo ho comentava amb un pare o tres d'amics culers aquest matí, dic, seran capaços de guanyar el Bayern i carregar-se el Koeman? Ja seria el porro més absolut, no? Però clar, és que és el que diem, cony, escolti, però tal com està el Barça, estigui tranquil el club, cony.
És impossible, això, Tomàs.
No, però faci un esforç segurament sobrehumano de dir, escolti, ha tocat viure aquest moment, pues procurem fer-se el menys mal possible a nosaltres. Ja faran el de fora, Lewandowski no, remataràs amb el cul. Però bueno, escolti, no, no sé.
És que en esto, Joan, que dice Tomàs, yo le doy totalmente la razón. Porque si tú ahora, que no tenemos tiempo, ¿vale?, hacemos una relación de las cosas que han pasado en el Barcelona, y no hablo solo de actitudes del presidente, de frases, sino de altas, de bajas, de fichajes absurdos, de pocas reincorporaciones, de todo esto y tal. Si haces esta valoración y te presentas un cuarto de hora antes del primer Barça-Bayern exigiendo que el Barça gane hoy 3-1, esto es una locura, sí. No tiene ningún sentido.
Si haces
un repaso de lo que le ha ocurrido, no al Barça, no al Koeman, no al Barça, en los últimos 4 meses, es que flipas, tío. Es que flipas. O sea, es que es una puñetera locura, vamos. Exigir, no ya a Koeman, sino a los jugadores, y a los nuevos, y a los viejos, y a todos. O sea, es que, señores, o sea, hagamos una declaración de verdad de que estamos empezando algo que no sabemos cómo va a acabar y echémosle valor y cariño y paciencia, ¿me entiendes? No, es que eso no va a pasar, lo tengo clarísimo.
Sí, sí. No, no, és que ha demanat tranquil·litat a aquest club, Tomàs, i ja he llançat la tovallola, perquè no és que ja no faci falta un enemic exterior, ni que hi hagi una guerra de bàndols, per dir alguna cosa, ara la porta a Bartomeu, o els que estaven abans i els que estan ara, és que se les foten els de dintre mateix. Vull dir, és que ara el front obert és la porta Koeman. Vull dir, és que és increïble. És increïble. És impossible funcionar.
No, però és una facilitat sobrenatural per fotre aquest lío. Escolti, una cosa, aquesta situació del Barça no s'ha viscut mai. Mai, no? Perquè, escolti, una cosa semblant al final del Gaspar i tal, però bueno, ni tampoc. Bueno, pues sí, entre una qüestió excepcional, algo tan excepcional, de dir, escolti, pare la pelota i tots quiets. Res. Ja parlarem si hem de matar el Koeman o no, amb tot el carinyo del món, etcètera. Què és el que ha de ser ara? De moment, ser tranquil·lo, perquè, escolti, avui mateix si té dos delanters,
sí, sí.
Pues calla la boca, surti i quedo l'empari, no? És que no hi ha més, però més merder. Però és que parla tothom, o sigui, va sortir hasta el senyor Carrasco aquest i tal, que no sé si va posar cabells o de la directiva o és un guayer que passa per allà i opina. Oiga, què
és el director de campanya de la Porta.
Oiga, però escolti una cosa, qui més parlarà aquí? La portera del Núñez, que diu, ¿a qué me parece esto? Ah, porque juega el Riqui Puig de portero. Oiga, va! Amb una situació excepcional, que sigui amb tot, no hi ha manera, no? És una cosa, és molt extraordinari, no?
Emilio, decías.
No, decía que aquí, o sea, aquí hay cosas que no se pueden olvidar, insisto, que un presidente puede ser muy futbolero pero que una organización tiene que ser una organización. Aquí ha habido cuatro periodistas a los que se les ha pedido que silenciaran el tema de la negociación con Koeman. Lo han silenciado durante un mes y de pronto ha llegado el presidente a una reunión confidencial y lo ha alargado. Y estos días, y el director de comunicación se ha quedado con el culo al aire, que es el que les había pedido a esos cuatro periodistas que no lo publicaran para que el ambiente pudiera ser bueno y pudiera progresar esa negociación. Es que han pasado cosas serpénticas. ¿Me entiendes lo que dices? Y claro, el Koeman de pronto ha dicho, bueno, es que esto lo llevábamos entre nosotros y esto ha salido. Y no tenía que salir. Bueno, pues que ha salido así. ¿Me entiendes? O sea, claro, y es el mismo presidente, es el que exige una manera de jugar bajo la gran teoría de que como no está Cruyff, de como no está Guardiola, como no está el gurú de verdad, pues ahora soy yo el futbolero y el que decide de cómo se va. Es que no sé, a mí me parece eso, es perpéntico, en serio. El otro día oí a un asesor, a uno del miembro del equipo del Cholo Simeone, un argentino simpaticísimo, que le oí decir una cosa que yo jamás firmé un contrato para jugar bien. Jamás firmé un contrato para jugar bien. Yo firmé un contrato para ganar la Liga, para ganar la Champions, pero jamás firmé un contrato donde pusiera que tenías que jugar.
El cómo hay que jugar, ¿no? Eso no lo ha firmado nadie nunca. Es verdad, claro. Cada entrenador juega como quiere, faltaría más.
Es verdad, no, pero Juan, es verdad que eso es así. Pero por favor, yo a esos que reclaman eso, me gustaría que estuvieran los pies en el suelo y que fueran realistas y que esto está como está.
Sí, sí. Pues aquest és el clima i aquest és el panorama a poques hores de que comenci el Barça
4-1, al Camp Nou. 4-1 i el poble tirat per terra.
No crec, però bueno, tot pot ser que el futbol té aquestes coses estranyes. A veure què passa. Emilio, Tomàs, gràcies.
És el único deporte donde puede pasar eso.
Sí, senyor. A veure. Que vagi molt bé, parlem.
Molt bé, adéu,
senyors. Seguim.
Torna a la Champions i arriba al Bayern amb els seus fantasmes. Viu el millor futbol amb el millor equip de la ràdio.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dimarts, a partir de les 9 de la nit, des del Camp Nou, Futbol Club Barcelona, Bayern de Múnich.
Rubén Martín, Elena Condi, Joan Batllori, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Don't 12 minuts i arribem a les 4 de la tarda. Anem amb la resta de coses. Ara l'actualitat de l'Espanyol. L'equip avui descansa. I Miguel Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, John.
Hay cierta preocupación, no por la imagen futbolística del equipo, pero sí por los resultados.
Sí, si quieres hacemos un pequeño balance en lo que va del Espanyol en esta liga, porque las sensaciones del equipo no son malas, pero si miramos los números, la realidad es la realidad. El Espanyol lleva 2 puntos en lo que va de campeonato, todavía no han ganado. Es el tercer peor arranque en lo que llevamos de siglo XXI, tan solo la 2002, 2003 y 2012-2013, que se hicieron las cosas peor con un único punto, se ha hecho diferente. Son solo números, repito, pero las sensaciones transmiten lo contrario. El equipo está jugando bien y demás, pero Primera División te exige ganar si no quieres verte al final de temporada, pues apurado por el descenso. El Espanyol ahora visita el Real Betis, luego recibe en casa al Alavés y después cierra septiembre volviendo a Sevilla para jugar en el Ramón Sánchez Pizjuán y a priori el objetivo es conseguir un 4-12. Por lo demás, lo que ya has comentado tú, hoy descansaron, mañana entrenan y el viernes habla Vicente Moreno.
Molt bé, situació similar tenim al Girona, que tampoc ha començat gens bé la temporada. Paula Pera, bona tarda.
Doncs sí, bona tarda, Joan. El Girona ha de trobar una solució a aquesta situació. La veritat és que les bones sensacions de les primeres jornades han desaparegut. Ahir us explicàvem que des de la temporada 13-14 que el club no es trobava en una zona de descens, però anem a fer un repàs d'algunes dades per acabar d'entendre la situació i potser per a aquells aficionats gironins que ens escolteu donar una mica d'esperances. El d'aquesta temporada, recordem, amb 4 punts dels 15 possibles, és el pitjor començament de l'última dècada. Només hi ha un registre d'un inici pitjor, que va ser la temporada 2009-2010, amb tan sols 3 punts aconseguits, però en aquell moment el Girona feia poc que havia posat a la categoria professional. Ara ja hi està consolidat, ha passat 2 anys a primera divisió, ha jugat 5 play-offs descents, però és cert que el Girona ens té acostumats a patir i anar de menys a més. La temporada passada van fer 6 de 15 en punts i van acabar jugant els play-offs, i de fet l'any que van pujar a primera divisió l'equip sumava només 5 punts dels primers 15 disputats. Per tant, tot i la situació i les 3 derrotes consecutives, encara és aviat per parlar de crisis. De moment l'equip segueix preparant el partit de dissabte a Montilivi, on rebrà ni més ni menys que el Valladolid.
A veure si els resultats milloren ben aviat, tant el Girona com a l'Espanyol. 10 minuts i les 4, fins aquí al futbol.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja està aquí la Liga de les Ligues. Ja està aquí la Champions. Este martes, desde las 6:30, vive en tiempo de juego la primera jornada de la Liga de Campeones.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Champions.
Sevilla-Salzburgo, Fútbol Club Barcelona-Bayern y Villarreal-Atalanta.
¡Golazo del Villarreal!
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
María Diez, madre de Aitana y Candela, hoy amenazó a sus hijas con su histórico "a que voy yo lo encuentro", pero fue y no encontró, provocando una gran satisfacción familiar solo igualada al día que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Generación Z1, madre cero.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Los domingos de liga, los lunes de tertulia, los martes y miércoles la Champions. Pero el fútbol no vuelve de verdad hasta que no vuelves vos.
Si todavía no tienes todo el fútbol, ¿a qué estás esperando? Ahora en Orange Televisión disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento y una Smart TV gratis. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que lleva más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Los tecnoprecios te ponen fácil la vuelta al cole. Descubre las nuevas impresoras HP Plus más inteligentes que piden la tinta automáticamente para que te llegue a casa antes de que se acabe.
Además, ahora en El Corte Inglés, al llevarte una impresora HP Plus, puedes imprimir hasta 9 meses gratis con Instant Ink.
Sí, 9 meses gratis.
Tu vuelta más fácil en tienda, web y app de El Corte Inglés.
A l'espai dedicat al bàsquet avui a Esports Cope ens fem ressò de la problemàtica que afecta l'històric club Sant Josep de Badalona, que té problemes, Miguel, amb el pavelló on juga els seus partits.
Sí, porque hoy no vamos a hablar del Barça, ni de la Peña, ni de los demás equipos. Hoy vamos a contar la situación que vive un histórico del bàsquet catalán como es el Sant Josep de Badalona. Porque esto que oyen nuestros oyentes, la manifestación en el día de ayer en las calles de Badalona para que no desaparezca el equipo. Con la liga empezada, el ayuntamiento no permite que el Sant Josep pueda jugar en su pabellón por una denuncia de un vecino que se quejaba por exceso de ruido. Esta denuncia es de hace varios meses y en verano el club invirtió 30.000 euros en obras para solucionar el tema de ruido. El problema está en que el propio vecino ahora se niega a que comprueben desde su casa si continúan esos ruidos o no. Y para el ayuntamiento no hay aprobación válida si no lo verifica el propio vecino. Esta mañana Sport Cope ha hablado con el presidente del club, Ivón Orrantia, donde nos cuenta cómo están intentando llevar la situación.
Hemos empezado a cambiar partidos que jugamos en casa con los otros clubes para jugarlos fuera, pero es una situación insostenible. En esta situación, sin tener lugar para entrenar y para jugar los partidos de casa, sin pabellón no podremos aguantar mucho más de 2 o 3 semanas.
El club no quiere entrar en disputas de ningún tipo ni de peleas, simplemente quieren que se desbloquee esta situación para poder entrenar y jugar, y para ello hablar con el ayuntamiento es fundamental.
Desde el club de básquet Sant Josep hemos pedido una reunión urgente con el alcalde, el señor García Albiol, para conseguir una vía de solución, una vía alternativa, mientras no desbloqueamos la situación del pabellón y podemos volver a jugar allí. Y también hemos pedido una reunión técnica porque tenemos una propuesta para poder desbloquear la situación, una propuesta técnica, y nos gustaría poderla exponer de forma que podamos trabajar para volver al pabellón.
Es una situación crítica la que vive un club de más de 80 años de historia y que ahora mismo se encuentra en un momento donde no pueden hacer lo que más les gusta, que es jugar al baloncesto. Así que veremos si finalmente se arregla todo, porque sería muy triste que desapareciese un histórico como es el Sant Josep. Y desde aquí le deseamos toda la suerte. Y yo hago un último apunte, ¿sí? Que el jugador de la Peña, Simon Birgander, se ha sometido a una rinoplastia en su nariz y es baja para el partido del sábado ante el Bilbao Basket.
Gracias, Miguel.
A ti.
Pádel, l'esport de moda, que arrenca avui, Paula, al Barcelona Master, al Palau Sant Jordi.
Sí, tant de moda. Doncs avui ha arrencat el World Padel Tour a Barcelona i fins al diumenge podrem gaudir de grans partits al Palau Sant Jordi d'aquest quart màster de la temporada. Una de les dobles que podrem veure, que de fet actualment són el número 2 del món, són Balestegin i Sanyo, que buscaran retrobar-se amb la victòria en aquest torneig després de perdre les dues primeres voltes. Escoltem què ha dit Balestegin.
Como bien decís, venimos de dos primeras vueltas de perder, algo que es una experiencia nueva, pero hay que sentirlas, hay que experimentarlas y pasar el día a día. En el Palau siempre me gustó mucho jugar y tengo muchísimas ganas de hacerlo bien para intentar tener otra vez la sensación de sentirme deportivamente muy competitivo.
Avui demà juguen els setzens de finals en aquest torneig que el mateix Ramon Ajeno, president del World Padel Tour, descrivia com a millor espectacle del món. L'escoltem.
Y vamos a tener el mejor espectáculo del mundo, tanto en masculino como en femenino. Vienen las mejores parejas del planeta y además este año hay una competición espectacular porque parejas de abajo están subiendo arriba, con lo cual vamos a ver partidos insuperables, no os lo podéis perder. Es el mejor espectáculo del mundo, es el World Padel Tour, os lo prometo.
Fins a 4.000 persones podran assistir al Palau Sant Jordi Gaudí de l'espectacle i en cas de no poder fer-ho, a partir d'aquest divendres es podran veure els partits en directe a través del canal de YouTube de World Padel Tour.
Gràcies, Paula.
A tu.
I avui també tenim, Gil, el debut de la selecció espanyola al Mundial de Futbol Sala de Lituània.
A les 5 de la tarda, grup E, juguem contra Paraguai. El partit es pot veure a través de Gol Televisión. 3 blaugranes en la selecció espanyola, Dida, Cortiz i Adolfo. El seleccionador Fede Vidal tira de tòpic. Entrem en competició, s'ha de fer guanyant.
Vamos a tener claro que es nuestro primer partido, que aquí hay que entrar con todo desde el inicio, que conseguir la primera victoria es fundamental, así que sabemos que va a ser un partido muy complicado a nivel competitivo y que a pesar de que se empieza hay que empezar ya con el 100% de intensidad, con el 100% de actitud y con el compromiso de sacar el primer partido adelante, ¿no?
No només a Espanya hi ha blaugranes, atenció també al concurs en Brasil de Pito i Ferrao.
Gil Superstar.
No.
¿Es por?
No. Lo fácil.
El Kruger, ¿això?
Lo fácil sería, pues eso, revivir fantasmas. los goles del 2-8 de Lisboa, los cortes de Quique Setién, de Bartomeu, eso es lo fácil. Minuto Gil quiere contribuir hoy al éxito del Barça en la Champions, revelando el secreto de Robert Lewandowski, el delantero del Bayern. ¿Cuál es el secreto de Robert Lewandowski? Su dieta. Hace dieta invertida. Comienza las comidas por el postre. Todo gracias a la aportación de Ana Stakuska, que es su mujer, medallista mundial de karate, nutricionista, y que recomienda que Lewandowski empiece las comidas por el postre. Por cierto, nada de comida rápida, nada de fritos, nada de leche de vaca, nada de lactosa y nada de harina de trigo. Así que, Luke, ya sabes, dieta invertida si quieres triunfar en el Barça.
Començaré pel culant de xocolata aquest migdia.
Perfecte, va, última hora per tancar. Jorge Garbajosa, el president de la Federació Espanyola de Bàsquet, diu que la probable arribada de Marc Gasol a Girona seria impressionant per la categoria de l'EP Or. I també en òrbita Champions, doncs dues lesions, dos que no podran començar. Zlatan Ibrahimovic, lesionat al Milan, no podrà estar en aquesta primera jornada de la Champions, i a París s'ha lesionat Marco Verratti. Marco Verratti farà companyia al gimnàs a Sergio Ramos, que no ha debutat encara Ramos
encara no.
amb el PSG, no? Vale.
Encara no.
Pues eso. Lo mejor es lo personal, Batllori.
Que vagi bé, Gil. Bona tarda.
Fins demà.
Us recordo que el tiempo de juego a la Copa arrenca avui a 7:15 amb el Sevilla-Salzburg. També tenim Villarreal-Atalanta i Barça-Bayern a l'estadi del Camp Nou. Seguiu a la Copa, a Esports Copa, estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim. Que vagi bé.